Quan tenia només 7 o 8 anys, la Manal ja tenia clar què volia ser de gran. Fedaïna. O el que és el mateix, guerrillera per la causa palestina. La mort no l'espantava. Havia hagut d'aprendre a conviure-hi des del bressol. Sense anar més lluny, el seu pare, combatent, havia mort en un bombardeig israelià quan ella només tenia 27 dies de vida. Fins que un dia el seu oncle Nagi la va agafar a part i li va dir: «Manal, escolta'm, et pots fer combatent i pot ser que et matin, però nosaltres lluitem per la vida. O sigui, que no somies ser una màrtir, somia ser una persona lliure». Aquestes paraules li van quedar gravades i han guiat la seva vida fins avui. Enmig d'una ocupació israeliana desbocada, la Manal encara persegueix el mateix somni: ser una persona lliure. De fet, i passi el que passi, ella ja ho és, una persona lliure. Soc Txell Feixas Torres, periodista, i això és Dones en Lluita. La Manal Tamimi és de Nabi Salih. Recordem-nos-en, Nabi Salih. És un poble petit, de casetes baixes, al vessant d'una carena muntanyosa al vell mig de la Cisjordània ocupada. La història de la Manal va íntimament lligada a la de la localitat. Podríem dir que ha perfilat la seva identitat. No només perquè la majoria dels 600 habitants siguin de la mateixa família, els Tamimi, sinó també per la seva lluita, que va ressonar arreu del món. I la Manal en va ser una de les protagonistes. Però això ja us ho explicarem més endavant.
Manal!
Hola. Bé, i tu com estàs? Per fi ets aquí, en persona. Benvinguda.
A la cinquantena, la Manal és una persona enèrgica. I això ja es nota en la primera abraçada. Els seus moviments són ràpids i determinats. Va per feina, però no d'una manera brusca. Els seus ulls grossos i un somriure d'orella a orella donen la benvinguda amb calidesa. La Manal cuida els seus, i ja anirem descobrint que aquests seus és un concepte generós i ampli. Cuida també una terra ferida, tant com pot, tant com sap. No és només la seva abraçada que és càlida. La casa on viu, renovada fa pocs anys, també reflecteix aquesta vocació d'acollida. S'hi accedeix a través d'una petita rampa a peu de carrer i el primer que trobes és una terrasseta amb dos sofàs sota l'ombra d'una pèrgola i un emparrat. Als vespres de converseta tothom hi és benvingut. No hi ha tanca ni porta. I, de fet, el pany que permet accedir a la casa poques vegades es tanca. Els nens del poble hi entren i en surten quan i com volen. Però no ens confonguem. Això no vol dir que la vida a Nabi Salih sigui plàcida. Ens ho recorda una reixa al costat de l'entrada d'on pengen tot de granades lacrimògenes buides, com una garlanda. Diverses generacions de soldats israelians les han llançat contra els habitants del poble i avui encara en llancen. La Manal, el seu marit Bilal i els seus quatre fills les han anat penjant a la reixeta, un recordatori, però també un trofeu desafiant. Comencem pel principi.
Fa segles que som aquí. Som originaris d'Hebron. Jo em vaig criar en una família de combatents. El meu avi ja combatia des d'abans de l'establiment d'Israel contra el mandat britànic i el domini otomà.
La Manal va créixer sota l'ocupació d'Israel. Això no només condicionava el seu dia a dia, sinó que també va contribuir a definir la seva personalitat serena i ferma. Des de ben aviat va haver d'aprendre a gestionar la pèrdua.
El meu pare el van matar quan jo tenia 27 dies. També van matar el meu oncle 2 mesos després del meu pare. Quan jo tenia uns 8 anys, el meu cosí, que s'havia de casar al cap d'una setmana, el van matar els israelians a Ramallah. Tota la vida he vist que la meva família ha anat perdent gent. Va arribar un punt que volia ser combatent de veritat. Agafar un fusell, agafar una arma.
Va ser llavors quan el seu oncle Nagi, tot un referent vital per ella, la va orientar cap a la resistència no violenta i la lluita per la vida. Quan, pocs anys després, va esclatar la revolta palestina de la primera intifada, la Manal ja destacava l'escola, organitzant i liderant protestes.
Mata la Shafia!
A la primera intifada, jo era una nena petita. Volia participar en tots els aspectes de la resistència. Si a una persona li trobaven una bandera palestina, li queien immediatament 6 mesos de detenció administrativa. A casa feien banderes. La meva mare tenia una màquina de cosir. A vegades, quan feia la bugada, em deia: «Manal, on tens la samarreta vermella?» L'he fet servir per fer una bandera. «Manal, on és el meu mocador de cap blanc?» «Mare, n'he fet una bandera». Va arribar un moment que em va dir: «Les banderes ja les faig jo. Tu no t'acostis a la màquina de cosir».
Els palestins plantaven cara després de 2 dècades d'ocupació militar de Cisjordània i Gaza. Va ser una revolta sostinguda durant gairebé 6 anys. Milers de persones van sortir als carrers. Moltes eren dones i criatures, com la Manal. Amb manifestacions i desobediència, pedres contra tancs. Israel va reaccionar amb brutalitat. Campanyes de detencions massives, repressió de les manifestacions, ús de foc real i pobles sencers engabiats. Yitzhak Rabin, llavors ministre de Defensa israelià, va donar l'ordre de trencar els ossos als insurrectes.
Quan va arribar la segona intifada, va ser militaritzada i va ser un dels motius que van limitar la participació de les dones en la resistència. La segona intifada va destruir Cisjordània i també la va dividir i tallar. Va ser una època molt difícil, amb moltes restriccions de moviment.
La segona intifada es va acabar el 2005 amb més control israelià. Es va construir el mur de separació Cisjordània i Palestina va acabar encara més fragmentada. La Manal, durant anys, havia volgut estudiar psicologia per poder alleujar tot el patiment que veia al seu voltant. Finalment va decidir fer literatura anglesa i dret internacional. Li permetia fer arribar més lluny el seu missatge i centrar-se en l'activisme. Pugem amb la Manal al terrat de casa seva. Des d'aquí, als dies de cel clar, s'observa la silueta dels gratacels de Tel Aviv a la llunyania. El mar, amb prou feines, seria a uns 20 minuts en cotxe des d'aquest poble palestí. I remarquem el condicional seria perquè els habitants de Nabi Salí, Israel, no els permet anar-hi. Molts no l'han vist mai. Al mig de la vall hi ha una carretera des d'on s'accedeix a Nabi Salí. Una torre de control israeliana en custodia l'entrada. I una barrera metàl·lica permet als soldats tancar l'accés a discreció. A l'altra banda de la carretera, en canvi, hi veiem desenes de cases aparellades, perfectament construïdes i alineades.
Aquí hi ha l'assentament de Halamish. Aquestes terres, que eren del poble, les van confiscar totes el 2009. Ara, només per caminar per aquella carretera, ens poden matar o detenir immediatament per atemptar contra la seguretat de l'assentament. Pots reconèixer un assentament per la verdor que té. Pots reconèixer un poble palestí perquè és groc, perquè no tenim aigua. Els colons tenen una piscina semiolímpica i aigua les 24 hores del dia. Nosaltres, en canvi, en tenim durant 4 hores 2 o 3 cops per setmana.
Aquí el paisatge mostra amb claredat qui mana, qui decideix quines terres floreixen i quines malden per sobreviure. Israel ha confiscat el 80% de l'aigua de Cisjordània. És una altra eina de submissió dels palestins. En fotografies antigues de Nabi Salí es pot veure el poble envoltat de terres verdes. Hi havia més arbres, més colors. Ara l'ocre s'imposa a tot l'entorn. Quan el 2009 els colons de l'assentament veí van ocupar 2/3 de les seves terres de la comunitat de la Manal, també van ocupar una font i Nabi Salí va dir prou.
En aquell moment vam decidir organitzar manifestacions setmanals i fer marxes a la font fins que ens tornessin les terres. Aquesta terra és nostra, aquesta font és nostra, aquesta aigua és nostra i tenim dret a aprofitar-la. Naturalment, els israelians hi van respondre.
Hey!
Les manifestacions setmanals es van consolidar. Es van convertir en un símbol de resistència popular palestina en un moment de fragmentació i desgast. Sumut en estat pur. La paraula, que en àrab es podria traduir com a perseverança, descriu la resistència dels palestins per continuar existint, arrelats a la terra i fent comunitat. A les protestes s'hi sumaven activistes israelians i internacionals, periodistes estrangers, diplomàtics i mandataris de tot el món visitaven el poble. I Casa Lamanal n'era un punt neuràlgic. És la primera del poble i actuava com a alberg, hospital de campanya, centre de reunions, cures i més cures. Lamanal i les seves companyes a vegades cuinaven per més de 200 persones. A vegades la casa s'omplia de gas lacrimogen. L'exèrcit israelià aplicava contra el malestar del poble la mà dura habitual. Hi ha hores i hores de vídeos que testimonien la lluita de tots aquests anys. Les ha gravades el Bilal, el marit de la Manal. Afable i rialler, és un home tranquil. Porten tota la vida junts i m'adono de seguida que fan molt bon equip. Avillat amb una armilla groga i una gorra, el Bilal corria amunt i avall documentant-ho tot.
La càmera és la meva arma més efectiva davant dels soldats israelians, fortament armats, que venen a detenir-nos, que venen a matar la gent del meu poble. La meva càmera era l'arma contra aquests soldats. Era l'arma més efectiva per mostrar el que passava.
En algun moment tens la temptació d'aturar la Manal quan la veus cridant als soldats o posant-se en perill? O al contrari, saps que no serviria de res perquè la Manal és la Manal?
Will not work because Manal is Manal.
Actually, I was observing her when she was doing something. No, I will not stop her.
Jo me la mirava, veia el que feia i pensava, no, aquí no l'aturaré. Però una vegada que un soldat va intentar atacar-la, li vaig saltar a sobre i ho vaig impedir. O sigui que no l'aturaré. I sé que ella voldrà continuar, però quan vegi que està en perill, l'ajudaré i la defensaré.
La Manal era una de les líders i una de les cares visibles de la protesta. Però no era només per això que els soldats l'atacaven. Feien el mateix amb les altres dones del poble, habituals a primera línia de les manifestacions.
Quan van veure que cada divendres les protestes anaven creixent i que hi participava més gent, van decidir atacar les dones, detenir-nos d'una manera molt humiliant. Ens arrencaven els mocadors i intentaven treure'ns la roba davant de tothom mentre ens donaven cops de peu, ens pegaven i ens tiraven a terra. I després van començar a pegar-nos amb els fusells. A mi també em van disparar i detenir 3 vegades.
Es pensaven que les atemoririen, però no va ser així.
Llavors van començar a perseguir els nostres fills, perquè per qualsevol pare, posar els fills en risc és la decisió més difícil que es pot prendre.
Israel va començar a detenir i retenir els nens de Nabi Salí. Quan els alliberaven, estaven traumatitzats. Els adults vivien preparats per resistir la repressió a la pròpia pell, però no per veure els seus fills patir el càstig. Segons la justícia militar, que Israel aplica a Cisjordània, la detenció de nens palestins a partir de 12 anys és legal. Els activistes de Nabi Salí tenien 2 opcions, renunciar a la protesta o assumir amb impotència que els infants seguirien patint trauma i por. Van decidir que cap de les 2 alternatives eren satisfactòries i van crear la seva pròpia via. Van organitzar tallers per a preparar els infants a l'hora d'afrontar les detencions i els abusos de l'exèrcit, amb ajuda de psicòlegs i advocats. Els embenaven els ulls, els emmanillaven i recreaven els interrogatoris. Els ensenyaven els seus drets. Una de les persones que va acompanyar la comunitat en els anys àlgids de la lluita és la Sabrina Russo. És psicòloga especialitzada en el tractament del trauma i viu des de fa anys a Palestina. Avui ens trobem amb ella i els Tamimi l'abracen com una més de casa. Per la Manal ha estat una amiga clau en els moments més durs.
Trauma, it is based on surprise.
El trauma es basa en la sorpresa. El que causa el xoc és la sorpresa, el que no s'esperen. I recordo que de vegades, després de les manifestacions, els nens se n'anaven a dormir vestits,
pensant que els detindrien.
Sí, així si em detenen, ja estic a punt. No fa que l'experiència sigui menys dolorosa, però sí que, com a mínim, la fa menys traumàtica.
So, what do you think about, què en penses dels nens de Navi Salí quan els hi fas teràpia?
They always felt that they could.
Hi ha la sensació que sempre han sentit que podien canviar el curs dels esdeveniments. I això és molt necessari per no arribar a identificar-te amb el paper de víctima. Perquè el rol de víctima és passiu. I això és exactament el que intenten fer a la presó. I crec que Navi Salí és i ha estat una fàbrica del contrari, de persones actives.
Quan Israel va veure que la pressió sobre els nens deixava de funcionar, les detencions també van disminuir. Però el desgast i el balanç repressiu que Navi Salí n'ha pagat és alt. El 2017 van decidir abandonar les protestes setmanals. Ja llavors, amb més de la meitat dels habitants, els havien detingut alguna vegada. La Manal ha vist morir 29 familiars a mans d'Israel i el seu nucli més estret també acumula cicatrius. En Bilal en va gravar moltes, quan la Manal rep un tret al peu, quan fereixen l'Osama o quan soldats israelians s'emporten detingut en Muhammad amb prou feines major d'edat. Com és com a pare gravar la repressió contra els teus fills i contra tota la teva família?
It was very, very difficult for me.
Va ser molt difícil per mi. Però per protegir la meva família, vaig decidir anar filmant el que passava. Perquè sabia l'efecte que tindrien aquelles imatges. Quan filmava en Muhammad estès a terra, o quan van detenir l'Osama, tenia llàgrimes als ulls.
Per la Manal, la detenció dels seus fills, Osama i Muhammad, va ser un punt d'inflexió. Tot va trontollar.
Un dels pitjors moments que he viscut com a mare ha estat la detenció dels meus dos fills. Vaig passar un moment de dubte pel que fa al significat de la meva resistència.
I es va aferrar un record de dècades abans per continuar.
Tenia una tia que era com una mare per mi. Tenia un fill a la presó, va anar al jutjat i un soldat li va pegar. Va estar en coma gairebé una setmana. En un moment donat, en el monitor cardíac que tenia connectat al cos, la línia es va quedar plana, que volia dir que l'havíem perdut. Encara avui somio en aquella línia. Sempre que penso que necessito un descans, veig aquella línia davant dels ulls. Em serveix de recordatori. Penso, fes una pausa, descansa, carrega les piles, però no et rendeixis mai. Aixeca't i continua.
La repressió que viuen els palestins no és només física, és sobretot psicològica. Controls militars imprevisibles, detencions sobtades i violència durant els interrogatoris i l'empresonament. En Muhammad va passar 10 mesos entre reixes. Avui treballa de policia a Nablus, una altra ciutat de Palestina, però l'experiència de la presó encara pesa.
Encara avui dia no són capaços de parlar del que van patir a la presó i durant els interrogatoris. A la presó es va aïllar i encara intenta aïllar-se ara. Malgrat tot el que fem i la teràpia, encara està traumatitzat.
La Sabrina va ser una de les persones que va ajudar Muhammad a tirar endavant.
صباحك حبي كيفك شو طلعت من نابلس ولا لسه احنا هينا بالهيئه بنستنى فيك بس توصل رام الله رنني
però la Manal i en Bilal encara tenen por que el puguin tornar a detenir en un dels trajectes setmanals entre Nablus i Nabi Salih sobretot des del 7 d'octubre del 2023. Des de llavors s'ha doblat el nombre de reclusos a Cisjordània, segons la Comissió de Presos Palestins, i també els abusos que pateixen a la presó. La Sabrina ho coneix bé.
These days I'm also seeing lots of the prisoners that
actualment veig molts presos que els van alliberar en l'intercanvi.
Several people said that
n'hi ha uns quants que diuen que el pitjor moment de tots és quan els porten a les masmorres subterrànies. Sota terra també hi ha els presos de Gaza. Els han de sentir dia i nit. I el que senten és com criden i ploren.
Day and night. And what they hear, it's just shouting and crying and...
Because of torture.
Perquè els torturen.
And it's been described
perquè els torturen i m'han explicat que passen les 24 hores del dia sense parar.
This itself
només això ja representa una forma de tortura.
It's worse than the physical.
És pitjor que la física, de fet.
A partir de l'octubre del 2023, militars i colons israelians actuen amb total impunitat. Des de l'ONU i organitzacions locals i internacionals s'han denunciat pràctiques de neteja ètnica. Més de 1.000 palestins han mort a mans de les forces israelianes. La por ha fet que molts activistes mantinguin un perfil baix. No és el cas de la Manal, que manté una intensa activitat. És membre del Comitè de Coordinació de la Lluita Popular, una organització de Cisjordània que combat l'ocupació a través de la no-violència. Entre d'altres, la Manal s'ocupa de coordinar grups de voluntaris internacionals que han vingut a Palestina.
I tota aquesta resistència la feu sense armes?
Esclar. La nostra arma és la nostra creença. Si tinguéssim una arma, ens matarien immediatament. Per això lluitem físicament amb el nostre cos.
Tens por quan vas a fer aquest tipus d'accions?
Esclar. Francament, abans de qualsevol activitat, sobretot quan és com aquesta, en què anem molt lluny i els colons són molt violents, sento que el cor em sortirà del pit i em tremolen les cames, fins que estem en plena activitat. Llavors ja em trobo bé.
Ens dirigim a Masafer Yatta, una zona muntanyosa al sud d'Hebron, on es va gravar No Other Land, el documental que va guanyar l'Oscar el 2025. El destí és una comunitat beduïna que l'exèrcit israelià ha demolit en connivència amb els colons. El conflicte remunta als anys 80, quan Israel va declarar aquesta regió, on hi havia 18 comunitats palestines, terreny militar. Els atacs i les pressions han augmentat els darrers temps, però els veïns es neguen a marxar. La Manal ha enviat un grup de voluntaris internacionals a ajudar-los en la reconstrucció. En teoria, la presència dels activistes estrangers hauria d'ajudar a protegir els veïns palestins, però els colons no fan distincions. Ho descobrim només d'arribar, quan una de les voluntàries li explica el que ha viscut mentre passava la nit en una casa habitualment assetjada pels colons.
It was around maybe 7-8 p.m. We were having dinner.
Era al voltant de les 7 o les 8 del vespre. Sopàvem i vam començar a sentir focs artificials. Era un vespre tranquil, amb uns colors molt bonics, la posta de sol, les gallines, les cabres... I sents aquest soroll de fons i et penses que són focs artificials. Però em van explicar que eren els colons, que es divertien, que li disparaven alguna cosa o a l'aire. O potser per generar un trauma i un estrès mental constant a la gent. Costa molt d'entendre venint de països occidentals.
El poblet beduí atacat ofereix un paisatge de devastació. Run arreu, xapes metàl·liques rebregades, cablejats arrencats, plaques solars trencades, un matalàs aquí, una motxilla escolar allà... Els veïns, amb l'ajuda dels voluntaris, separen les pedres segons la mida i la forma, refant murs. Una feina aparentment inabastable amb les poques mans que hi ha. Però el que compta és perseverar, mantenir la vida, sumut, que dèiem abans. És un paisatge rocós, feréstec i vell. Acompanya la Manal en Sami Hureini, un jove activista local del comitè. De camí li ha anat ensenyant altres comunitats destruïdes i els nous assentaments israelians il·legals que van apareixent aquí i allà. Des del 7 d'octubre, la violència dels colons ha provocat el desplaçament d'una trentena de comunitats als territoris palestins, més de 3.000 persones sense llar.
Això ara sembla calmat, però res fa pensar que no puguin tornar a venir tant l'exèrcit com els colons, perquè aquí passa aquest tipus de coses, no?
No te'n pots fiar d'aquesta calma, perquè només és momentània. En qualsevol moment poden venir els soldats i començar a assetjar-nos o detenir-nos. En aquests moments de calma, el que fem és reconstruir les cases i fer-ne de noves per la gent.
De cop, la Manal rep una notícia que la inquieta i avisa el grup de voluntaris.
Nois, escolteu la Manal, sisplau.
Hi ha hagut un atac a Etzion, que és un grup d'assentaments. Hi ha un colon mort i 10 de ferits. Hi han mort 2 palestins. Per tant, heu d'anar amb compte. Perquè els colons potser es voldran venjar de l'atac.
Si Jordània està plena de punts de control israelians, barreres que pugen i baixen arbitràriament segons l'humor del soldat que se n'encarrega. Mentre els ciutadans israelians circulen ràpid per carreteres segregades, els seus veïns palestins dediquen jornades senceres a intentar superar aquests obstacles. És impossible saber quan durarà un trajecte. Quan arribem a Nabi Salih, els militars israelians han tancat la barrera de l'entrada. Correm fins al poble següent, on la barrera encara és oberta, i aconseguim arribar a casa de la Manal després de fer una llarga volta.
Sempre que passa alguna cosa a Cisjordània, sabem que hi haurà un càstig col·lectiu a Nabi Salih, que aquella nit atacaran el poble. Ens esperem al pitjor. Pot passar qualsevol cosa. En qualsevol moment poden ferir-te, detenir-te o fins i tot matar-te.
No s'equivoca. A la nit, soldats israelians es planten al mig del poble i disparen gas lacrimogen contra els veïns. La Manal ha après a conviure amb l'assetjament d'exèrcit i colons. És part del seu dia a dia. També dels agricultors que any rere any tenen més dificultats per fer la collita de l'oliva.
Des del 7 d'octubre, els colons han intensificat els atacs. Per exemple, l'any passat hi va haver uns 500 atacs de colons i aquest any n'hi ha hagut més de 700. Per això per nosaltres és molt important continuar donant suport a aquests agricultors i protegir les seves terres.
Pugem un autobús amb una vintena de voluntaris, la majoria de països europeus. La seva missió avui és acompanyar 2 veïns del poble de Singil en la collita de 2 camps. La nit abans, una multitud de colons havia atacat el poble, amb armes de foc i tot. Hi ha por.
A veure, com que hi ha 2 famílies, ens dividirem en 2 grups. Havíem d'anar a un altre terreny, però els agricultors han decidit no anar-hi, perquè els colons els han amenaçat de matar-los.
Arribem als camps. No apareixen colons ni soldats israelians. L'assentament és una taca a l'horitzó. Tot i així, hi ha veïns del poble situats en llocs alçats clau des d'on poden vigilar i avisar en cas que s'acostin colons. Hi ha espai per converses, inclús per rialles. Els agricultors i els voluntaris separen les olives de les branques i després retiren les fulles que s'han colat. És una escena gairebé bucòlica. Han estat de sort, però no és habitual. Els atacs dels colons contra les oliveres busquen ofegar econòmicament els palestins, però també tenen un missatge simbòlic.
Estem arrelats a la terra, igual que l'olivera. No és només un arbre. L'olivera és palestina. L'arrenquen, la cremen, la tallen, en roben les llavors. Volen tallar aquest vincle entre els palestins i la terra.
Es pon el sol a Cisjordània i els Tamimi preparen una barbacoa a la terrassa de casa. La vida es celebra sempre que es pot. Els dos fills presents, en Mohammed i en Samar, fumen i bromegen al costat del seu pare, en Bilal, que prepara les brases. La Manal surt enfeinada de dins, on prepara amanida, per parlar amb l'Osama, el fill més gran, que truca des de Londres, on viu. Riuen, viuen, existeixen.
La meva resistència no és només per una terra. És una lluita per una llar. És una lluita per un futur. Perquè puguem continuar rient. Per experimentar o viure la sensació de felicitat.
Creus que valgut la pena?
Yeah, of course. I will be happy.
Sí, és clar. Seré feliç quan vegi un nen palestí vivint la seva infància com hauria de ser, encara que jo ja no hi sigui.
Inshallah.
Inshallah. It will happen.
Passarà, passarà tard o d'hora. Només és qüestió de temps.
Just a matter of time.
Dones en lluita, un podcast de 3CAT produït per The Media Pro Studio amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Direcció: Txell Feixas Torres i Oriol Andrés Gallart. Guió: Neus Riba Bertolín, Txell Feixas Torres i Oriol Andrés Gallart. Edició sonora: Sergi Cotillas. Coordinació: Albert Murillo. Producció: Eva Peris, Haneke Fan Spandok Kanakaki i Susana Ortega González.